podcast de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta. Ens podeu trobar els dimecres a la segona meitat del Sense Distància. És l'espai de la Pastoral Obrera de Catalunya, que mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Les edicions d'aquesta secció les podreu recuperar a través del web radioestel.cat i també des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Àngela Rodríguez, bona tarda i bon any nou.
Bona tarda i bon any, Ignasi.
Moltes gràcies. Bé, avui parlem amb Joan Mate i Pepe Rodado sobre Església pel Treball Decent. Ens ho pots introduir una mica més?
Exacte. L'any passat, per celebrar el Dia del Treball Decent, el dia 7 d'octubre, arreu, la plataforma Església pel Treball Decent va organitzar un acte al Museu Diocesà i un acte públic a la plaça de la Catedral de Barcelona. Volem saber més d'aquesta jornada, com es va celebrar a Barcelona, i també de la mateixa plataforma Església pel Treball Decent, i per això hem convidat a dos dels seus membres, com deies, Joan Mate i Pepe Rodado.
Doncs benvinguts tots dos, Joan Mate i Pepe Rodado, aquí a aquesta secció, al Llevat dins la pasta. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda i bon any.
Exactament. Bé, com diem, el 7 d'octubre és la Jornada Internacional pel Treball Decent arreu del món. Per què aquesta jornada i d'on ve?
Bé, de fet, això va començar el 2008... La Confederació Mundial de Sindicats va proposar aquest dia a instàncies de l'Organització Internacional del Treball, que l'any 99 va plantejar això, la celebració, no la celebració en concret, sinó la importància, tot un programa per anys sobre el treball decent. És a dir, no serveix qualsevol tenir un treball qualsevol, sinó que ha de ser un treball decent, un treball digne, no? Amb unes determinades condicions. I a partir d'aquí, com a Església també ho vam recollir, el papa Joan Pau II, el papa Benet ho van recollir, i pròpiament aquí a l'Església de totes les diòcesis d'Espanya, doncs va començar el 14, precisament aquest any hem celebrat el 10è aniversari d'aquesta iniciativa pel treball decent. Tot i que aquí a Barcelona, sense aquest nom, havien començat abans. Això després potser ho pot explicar el Joan.
Sí, ens preocupa l'atur, però ens preocupa també que les feines siguin dignes, siguin decents, perquè a més les dades són clares. Cada vegada hi ha més persones en la pobresa que tenen feina.
Correcte.
És molt trist, correcte. Però és així.
Aquesta és la conseqüència d'un treball indecent o
sí, sí.
Un treball indigne.
Sí, sí. No sé si sobre aquesta primera qüestió que hem formulat vol afegir alguna cosa.
Doncs no, Joan. Bàsicament és que ens trobem en una societat on cada vegada hi ha menys persones que amb el seu sou poden arribar a final de mes. I això ja fa uns anys que dura i en aquell moment ja es veia venir i és quan es va impulsar aquesta iniciativa.
Quina trajectòria té aquesta celebració, la de la Jornada Internacional pel Treball Decent del 7 d'octubre a les nostres diòcesis?
Pues tal com deia Pepe, a Barcelona en concret va ser una iniciativa que vam començar a celebrar no com a plataforma Església pel Treball Decent, però sí com a Pastoral Obrera de Barcelona el 2011. Ja vam començar amb aquesta idea que des del 2008 venia de la OIT. I aleshores va ser quan, el 2014, quan a tot Espanya es planteja la plataforma, doncs aquí seguim, creem la plataforma Església pel Treball Decent, que ve de la Pastoral Obrera i que d'alguna manera els diferents membres ens anem trobant en els diferents moments de tota aquesta trajectòria.
Uh-huh. Parlem també d'aquesta plataforma d'Església pel Treball Decent. Quins són els vostres objectius i quines entitats en formen part?
Doncs formen part els moviments de Pastoral Obrera de Barcelona, en aquest ACO, GOAC, JOC i MIJAC. També hi ha altres, altres associacions, l'Acció Solidària contra l'Atur, Cristianisme Segle XXI, Justícia i Plau, i Pau, Cristianisme i Justícia, i aquest, diguem-ne, que és el grup motor de la plataforma. I aleshores tenim altres entitats associades que pues són, te les diré totes,
molt bé,
una mica perquè tinc la xuleta.
Sí, sí, i així no ens n'oblidem cap.
Càritas, la Fundació Formació i Treball, la Delegació Diocesana de Missions de Barcelona, la Delegació Diocesana de Pastoral Social i Caritativa de Barcelona, Mans Unides, Unió de Religiosos i Religioses de Catalunya i Cristianisme Segle XXI, que em sembla que l'he
anomenat abans. Ja l'havies esmentat abans, no,
com a,
no pateixi.
Com a motor, no? La tenim com a adherida, sí.
Tenim entès que la plataforma Església pel Treball Decent no només es troba a Catalunya, sinó també a d'altres parts de l'Estat. A on exactament?
Bueno, doncs està a 52 diòcesis de l'Estat espanyol.
De les 71 que n'hi ha, déu-n'hi-do.
Doncs déu-n'hi-do, sí, estem força contents de la quantitat de diòcesis que s'han anat incorporant amb diferents nivells d'activitat, eh?
Mm-hmm. Molt bé.
Ha sigut en aquests 10 anys, hi ha hagut, s'ha anat estrenant com un atac a d'oli, molt a poc i molt discretament, però la veritat és que estem molt contents de tota aquesta, realitat. Llavors, moltes parròquies, entitats, organitzacions estan adherides. Després us direm una mica la referència a nivell estatal de la pàgina web i allà es pot entrar i es pot veure la llistat enorme d'entitats d'església.
Doncs ens agrada aquesta expressió. S'estén com una taca d'oli, sense pressa i sense pausa, també es treballa. Posem ara el focus, Pepe Rodado i Joan Mate, en el tema de la jornada del 2024, que acabem de deixar. Les polítiques actives d'ocupació. N'hem parlat en aquesta secció d'aquestes polítiques, per exemple, quan vàrem convidar Grama Impuls a aquest programa. Però expliqueu-nos vosaltres què són aquestes polítiques.
Doncs són aquelles polítiques que anomena a l'Estat espanyol com a polítiques actives d'ocupació. Són aquelles iniciatives i aquelles qüestions que es plantegen per acompanyar a les persones que no tenen feina o que tenen una feina precària per aconseguir una millora en la seva situació o aconseguir una feina. I hi ha tot un seguit de normes i d'idees que es plantegen. I dic es plantegen, no dic es porten a terme. Mm-hmm. Això són les polítiques actives d'ocupació.
De fet, una mica és fàcil d'entendre, hi ha les polítiques passives i les polítiques actives. Les passives són, bàsicament, doncs, la percepció d'un sou, no? És a dir, qualsevol que està a l'atur, que té dret a l'atur, no? Doncs bé, té deu a un salari mínim, a unes condicions. Aquestes són passives perquè no simplement donen resposta a una situació, però no impulsen el retorn al treball. En canvi, les polítiques actives són totes aquelles accions formatives, de recerca de feina, de millorar la qualitat, la formació permanent, per intentar retornar a la feina, no? A tenir una feina o una feina millor, perquè precisament per això, per moltes feines, molta gent amb la feina que té és absolutament insatisfactòria i llavors necessiten i vol, aspiren a una cosa millor, no?
Mm-hmm. I per què en aquest curs es va dedicar el Dia del Treball Decent el 7 d'octubre a les polítiques actives d'ocupació, precisament?
De fet, no ha sigut durant aquest curs, sinó que ha sigut un treball de dos cursos. Quan, davant una anàlisi de la realitat del que ens estàvem trobant, que ja venia històricament davallant com a condicions laborals i com a les condicions que anaven tenint les persones que queien del món del treball i es quedaven sense feina i les dificultats que hi havia per retornar, doncs ja durant dos cursos hem estat atents a quines polítiques hi havia, quin era el funcionament, quina era la manera en com això podia ajudar o no estava ajudant perquè no s'estava fent. I la realitat és que fins i tot en la mateixa taula Església pel Treball Decent, a més de les feines que fan, que ja tenen que veure amb això, algunes de les entitats, després tenim la realitat de cadascun de nosaltres i de les nostres famílies i toquem molt clarament aquesta situació.
I tant.
De fet, sí. en aquest anàlisi que hem fet durant això, durant dos cursos anteriors, doncs una cosa molt interessant que vam fer va ser mirar què passa a Europa en les polítiques actives d'ocupació. I vam descobrir que s'enfoquen d'una manera molt diferent de les que es fa aquí. No? I ha sigut a partir d'aquí que les nostres reivindicacions, precisament en aquest comunicat, i les hem recollides perquè ens semblen que és el que necessita la gent, sobretot l'acompanyament. Molta gent, molt sovint es diuen que hi ha gent que està a l'atur i que al final es desanima i ja no torna a apuntar-se, ja no consta, per un efecte que es diu desànim. Doncs precisament això, per la manca de donar al·licient, de donar resposta, d'acompanyament. I nosaltres demanem, i segons models del centre i el nord d'Europa, no? Doncs la importància que les polítiques de desocupació facin una tasca d'acompanyament personalitzat. Uh-huh. Perquè són aquestes les que donen resultat. No? Uh-huh. I nosaltres és una de les principals reivindicacions que fem.
I com dèiem, no es tracta de plantejar, sinó d'aplicar i d'executar. Recordem que avui estem parlant de la jornada pel treball decent, celebrada a Barcelona, com a tot arreu, el 7 d'octubre, amb Joan Mate i Pepe Rodado, membres de la plataforma Església pel Treball Decent. Com dèiem, enguany, o millor dit, el 2024, ja acabat, s'han organitzat diferents activitats, particularment un acte al Museu Diocesà de Barcelona per reflexionar al voltant de les polítiques actives d'ocupació. En què va consistir i com es va estructurar aquest acte? Pepe Rodado.
Doncs va haver-hi una taula rodona interessantíssima, en el qual vam voler tenir com tres focus diferents. Una, en un jove que ha experimentat l'atur i que ha tingut relació amb les entitats que s'encarreguen de les polítiques actives d'ocupació, en aquest cas el SOC, no? Aquí a Catalunya, el Servei d'Ocupació de Catalunya, sí. No? Que ens expliqués una mica el seu testimoniatge. No? Com, d'una altra banda, la visió sindical. No? Què en pensen? Va venir, el jove era Tijan Contec, lligat a través d'Acció Solidària contra l'Atur. La Saida Elihuk, no sé si ho pronuncio correctament, tranquil, la responsable d'ocupació i social, la dimensió social de Comissions Obreres, la visió des d'aquest sindicat sobre les polítiques actives d'ocupació. I finalment vam tenir la sort, no?, de comptar amb el senyor Juan José Torres, que és el director del SOC, no? I li van preguntar doncs, una mica com està actualment i quina és la reforma que està anunciada ja des de l'any passat, no? Que surt a tot arreu, però en quin moment es troba, no? La veritat és que va ser francament interessant. De fet, ara nosaltres tenim al gener, tindrem amb una taula tancada en la plataforma, en la nostra reunió habitual, vindrà el senyor Juan José per continuar aquest diàleg, no? A veure, per aprofundir en això.
Fantàstic.
I quines són les conclusions principals que es van extreure en aquell moment o que n'heu extret a posteriori a les que es van arribar arran d'aquesta taula rodona?
Doncs, curiosament, van coincidir molt tots, no? En la necessitat de l'acompanyament proper, no? Dels itineraris personalitzats, cadascú té una història, no? Doncs, i que necessita una formació determinada, que potser té unes capacitats determinades. En això hi havia unanimitat, no? I, per tant, això és el que no tenim i és el que voldríem fer. Perquè quan hi ha aquí una de les coses que també a l'estudi dèiem, quan en algun moment hi ha hagut persones que en el SOC s'han posat per fer aquesta tasca, curiosament eren molt poques persones a tot arreu, a nivell de tot l'Estat i també a Catalunya, però a més, en unes condicions absolutes de precarietat ells mateixos. No? Els que havien de seguir això tenien un contracte que durava 6 mesos i al carrer. Per tant, això era impossible de fer aquesta tasca, no? I ben feta. Bé, doncs, bàsicament aquesta, no? I la necessitat d'anar avançant en allò que es diu que es vol fer, no? I bé, ara per això tenim molt d'interès en com està en aquest moment i com podem ajudar, estimular perquè això no s'aturi, perquè això avanci.
Jo posaria l'accent en que el mateix director del SOC va reconèixer que teníem raó, que aquesta era una de les realitats i una de les dificultats que hi havia. És veritat que durant tot l'estudi hem comparat amb països del centre i d'Europa i, clar, quan te n'adones que la quantitat de diners que es posen a un país com Alemanya són 5 vegades més que les que es posen a Espanya per individu, el resultat ha de ser absolutament diferent. No hi ha comparació, i ell mateix ho va reconèixer.
Seguim amb l'esperit del 7 d'octubre, Jornada Internacional pel Treball Decent. Després de la taula rodona, vareu passar a l'acció en un acte públic al Pla de la Catedral de Barcelona. Vau fer-hi una escenificació. En què va consistir?
Doncs aquesta escenificació va ser precisament donar visibilitat a això mateix, no? És a dir, en principi tots estàvem allà al voltant, vam posar sobre el terra amb un rètol que era Polítiques Actives d'Ocupació, SOC-CEPE, que és el corresponent a nivell estatal, a terra, a nivell del terra, que són com, tal com nosaltres percebem que estan actualment les polítiques actives d'ocupació, les instàncies, no? Que estan pràcticament sota mínims. I llavors ens anaven passant com unes capses en les quals ens anaven passant tots els presents, aturat o aturada, perquè qualsevol persona en qualsevol moment pot anar a l'atur. Pot trobar-se en aquesta situació i, per tant, necessitat de l'acompanyament d'aquestes institucions de polítiques actives d'ocupació. I llavors anàvem llegint el manifest que vam fer i subratllàvem 6 elements del que haurien de posar de nou perquè siguin efectives aquestes polítiques, segons el nostre estudi. I llavors, cada una d'aquestes estava col·locada així i anàvem aixecant cada vegada les polítiques actives d'ocupació i creiem que amb un pilar al final, no? D'una manera molt vistosa, doncs finalment hi havia aquestes reivindicacions que després podem comentar.
Sí.
Perquè aquesta escenificació que vau fer allà al Pla de la Catedral, clar, evidentment volia posar de manifest com estan ara mateix, no?, les polítiques actives d'ocupació.
Exacte. Ara, la nostra percepció és que estan molt, això, bastant arran de terra, no?, i que no serveixen per gran cosa, no? I voldríem que ajudessin en aquest acompanyament, no? Col·lectiu i personal, i volien aixecar el nivell en tots els sentits. Sobretot d'una concepció que tot el que significa els diners que s'utilitzen allà no és una despesa, sinó que és una inversió. Una inversió per a les persones sempre és positiu. Evidentment que en un primer moment doncs compten en negatiu, no? Però finalment, perquè si no es potencia això, al final és molt més costós el manteniment d'aquestes persones que no pas a través de la seva feina.
Quan parlava Pepe Rodado de les reivindicacions, suposo que es referia al manifest, no?, que es va repartir entre la gent a l'acte. Manifest per tu, per mi, treball decent, editat en 3 idiomes, català, castellà i anglès. Què destacaríeu, Joan, per exemple, del contingut del manifest d'enguany, que anunciava fins a 6 reivindicacions?
Doncs mira, sobretot, i en primer lloc, és que han de ser prioritàries, de debò. O sigui, això és el primer que es demana.
Però és allò de dir, ja ho farem, les guardem aquí, les posem aquí a la llista.
Això és com ha estat fins ara i no pot ser. Han de ser, de veritat, prioritàries. La primera. La segona, que representin un acompanyament de les persones, però de debò. La realitat, com explicava Pepe ara fa un moment, és el costós que és mantenir aquella persona, però no només mantenir-la, els problemes de salut que genera, els problemes de relació o no relació social que genera, doncs això acaba sent molt més car que una política activa i posant aquesta quantitat de diners que considerem que respondria a aquest acompanyament de les persones. En tercer lloc, la situació del món jove. Creiem que la formació ocupacional dels joves és fonamental. I aquesta era la tercera. Després, una realitat social que tenim a la nostra societat és les persones nouvingudes, que tots els estudis econòmics diuen que necessitem persones que venen d'altres països i, en canvi, no es fa cap inversió en que aquestes persones s'integrin, trobin feina, es trobin a gust. La cinquena era aprofitar molt millor els fons europeus. En l'estudi, durant aquests anys, ens hem adonat que han hagut fons europeus que s'han hagut de retornar a Europa perquè no s'ha implementat tot el que cal per aprofitar aquests fons i invertir-los en les persones. I la sisena qüestió és allò que no hauríem de perdre mai de vista, i és que ha d'haver un control públic per part de la societat de tot el que es fa.
Mm-hmm. I finalment, com heu valorat a la plataforma i als moviments la jornada del 7 d'octubre passat?
Bé, doncs, contents perquè l'hem fet, contents perquè estem en una situació de dir-li a la societat, de treballar entre nosaltres, d'acompanyar-nos entre nosaltres per seguir en aquesta línia. No amagarem que sempre tenim la necessitat d'extendre-ho molt més, de que això arribi a més persones, que hi hagin més persones que se sentin interpel·lades, que participin de la jornada, que participin cada dia d'aquesta idea que es puguin estenent, el que diem la política de les persones, no? Això no ho amagarem, perquè creiem que també podem millorar molt més. I a partir d'aquí, doncs, el de sempre, hem de continuar en clau d'esperança. Hem de seguir en aquesta línia.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan Mate i Pepe Rodado, per la vostra participació avui en el nostre programa, pel vostre treball i el vostre testimoni. Fins una propera ocasió i bon treball per un treball decent, valgui la redundància.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, bona tarda.
Des de la secció Llevat dins la pasta, creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos de la seva doctrina social i explorar què diuen sobre el tema que hem tractat avui, el treball decent en aquest cas. Concretament, el papa Benet XVI, en el punt número 63 de l'encíclica Caritas in Veritate, diu això, Àngela.
En considerar els problemes del desenvolupament, s'ha de ressaltar la relació entre pobresa i desocupació. Els pobres són en molts casos el resultat de la violació de la dignitat del treball humà, bé perquè es limiten les seves possibilitats, bé perquè es devaluen els drets que influeixen, especialment el dret al sou just, a la seguretat de la persona, del treballador i de la seva família. Per això, ja l'1 de maig del 2000, el meu predecessor, Joan Pau II, en ocasió del jubileu dels treballadors, va llançar una crida per a una coalició mundial en favor del treball decent, encoratjant l'estratègia de l'Organització Internacional del Treball. D'aquesta manera, donava un fort suport moral a aquest objectiu com a aspiració de les famílies a tots els països del món.
També oferim recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que siguin eines que ajudin a reflexionar i a actuar. Quins recursos oferim, Àngela?
Doncs us convidem a llegir el manifest del 7 d'octubre, que us hem comentat abans, a la web de acocat.org i cercant allà manifest Església pel Treball de 100-2024 del 7 d'octubre. I també us convidem a mirar la pàgina web de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, www.iglesiaporeltrabajodecente.org.
I ara anem a algunes propostes d'agenda. Què proposem, Àngela?
Doncs fins al 18 de gener de 2025 podeu visitar a Barcelona, a la Casa Elisalda, l'exposició L'última collita, transformacions i pervivències de la Barcelona rural, organitzada per l'Arxiu Municipal de Barcelona. L'exposició obre un espai de reflexió sobre els reptes de les ciutats actuals en relació a l'agricultura, la sobirania alimentària o la sostenibilitat, a través de la recuperació de les històries del passat rural de Barcelona. Per tant, planteja el repte de reinterpretar i adaptar aquest llegat rural en la construcció de ciutats més sostenibles.
Moltes gràcies, Àngela Rodríguez, i a tot l'equip de la Pastora d'Obrera de Catalunya. Fins a la propera.
Moltes gràcies a vosaltres i fins a propera.
Hem arribat així al final del Llevat dins la pasta, un espai impulsat des del Secretariat Interdiocesà de la Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.